amb aquestes noves i flamants instal·lacions, què n'hem de dir?
Bé, hem cobert una etapa molt profitosa per la cambra i crec i desitjo i espero també per Sant Cugat i per tots els seus empresaris, tant els que són del sector més estrictament industrial com els comerciants i els altres sectors, serveis, construcció, etc. Hem cobert una etapa, diguem, de col·laboració i d'allotjament dintre d'una seu municipal de la qual n'estem plenament satisfets, però entenem que és el moment de fer un pas més amb la voluntat de continuar servint aquest municipi que, per les seves potencialitats, per la seva realitat ja actual, doncs és capdavanter en molts aspectes dins del món empresarial de Catalunya i més enllà de la mateixa, i per tant, doncs, per part de la Cambra de Terrassa es vol d'alguna forma també manifestar, diguem, aquest potencial de Sant Cugat a través d'una delegació en aquest municipi.
Per mirar-nos una mica al melic, què els hi podem dir a les prop de 6.300 empreses que tenim a Sant Cugat, tot i que evidentment recordem que aquesta nova delegació prestarà servei a Castellbisbal i Rubí, però en el cas de nosaltres, dels empresaris santcugatencs, quins beneficis tindrà el fet d'ubicar físicament aquesta delegació a la nostra ciutat?
Doncs tindrà el benefici primerament de poder comptar amb un consell assessor d'empresaris, dels quals hi haurà empresaris de Sant Cugat, que orientaran l'activitat de la cambra en aquesta delegació. Per altra banda, és evident que tots aquests serveis que estem prestant des de la seu central de Terrassa, doncs hi haurà la possibilitat de traslladar-los i de prestar-los, en la seva immensa majoria, doncs, a la pròpia delegació de Sant Cugat. I per tant, doncs, això possibilitarà molta més facilitat, molta més proximitat, per tant, per aquells temes, diguem, de tràmits de tipus administratiu que la Càmera com a corporació de públic porta a terme com a, diguem, enllaç entre les empreses i les administracions públiques, com d'altres activitats de suport i de servei a les empreses que d'una forma, diguem, lliure i per pròpia iniciativa porta a terme la Càmera.
A l'horitzó tenim aquestes eleccions generals del 9 de març, en què els empresaris i comerciants estaran molt pendents i sobretot vostès, com a Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, també amatents a l'hora de fer la carta als Reis en aquesta nova singladura de qui protagonitzi i sigui el nou president del govern espanyol. De fet, i amb aquesta actualitat que tenim en els darrers dies de l'adjudicació de les obres del TGV, vostès encara continuen demanant aquesta estació vallesana del tren de gran velocitat, tot i que per diferents bandes les administracions deien que això ja estava totalment descartat, però veig que vostès encara estan encoratjats amb aquesta idea. Per què?
Bé, nosaltres continuem encoratjats pel fet de que entenem que una comarca com el Vallès, que anem creixent en nombre d'habitants, en nombre d'empreses, que estem en aquests moments per sobre dels 800.000 habitants i que probablement en pocs anys estarem fregant el milió d'habitants, tenim més de 70.000 empreses entre la demarcació de Terrassa i la demarcació de Sabadell, més tota també la part de la Catalunya interior més pròxima al Bages, amb una incipient cada vegada més notòria, diguem, activitat empresarial i a la vegada també un creixement demogràfic important, pensem que el Vallès es mereix una estació de passatgers del TGV. Que això avui no és possible perquè hi ha unes prioritats, perquè evidentment el TGV ha d'arribar primerament a Barcelona, perquè així és com està previst, doncs per descomptat no tenim cap objecció, si tot el contrari, que avancin ràpidament les obres definitivament i que arribi a Barcelona. Que el projecte que hi ha actualment és travessar Barcelona des de Sants fins a la Sagrera, doncs endavant, que s'executi amb tota la solidaritat possible i poder ser, doncs, evidentment, sense cap tipus d'entrada ni tipus d'inconvenient ni cap tipus de dany col·lateral. Però seguidament, tot això, un cop estigui completat i aquestes estacions i aquesta infraestructura estigui en servei, la prevista actualment pertocaria, i entenem que ho hem de continuar reivindicant i ho continuarem fent en un futur, si no se'ns fa cas, diguem, a curt termini, ho continuarem fent, no només nosaltres, penso que els propis ajuntaments, altres entitats de la demarcació i de la comarca ho faran, doncs continuaran reivindicant una estació de passatgers al Vallès, de les mercaderies i de passatgers.
També, evidentment, amb aquestes eleccions generals i en la seva llista de demandes, que hi hem d'afegir doncs, la finalització del quart cinturó, la construcció del túnel d'Horta, ja sigui un Pedro Solbes o un Manuel Pizarro, ja que està el tema d'actualitat aquests darrers dies, vostès consideren que en funció de si la política econòmica sigui continuista o més conservadora, canviarà el fet d'atendre les demandes dels empresaris, en aquest cas els catalans?
Bé, jo no voldria entrar, diguem, en un debat polític perquè no em pertoca ni la Cambra de Comerç tampoc. Val a dir, de totes maneres, que les dues persones que esmenta, des d'un punt de vista tècnic, doncs són dos grans professionals, ho han demostrat al llarg de molts anys amb les diverses responsabilitats que han tingut polítiques o empresarials. Per tant, cap objecció en cap dels dos. El que sí és evident i és cert, doncs, que la situació econòmica està evolucionant, que estem acabant un llarg cicle de gran activitat i de gran bonança econòmica, que en alguns sectors això és més que evident, que està canviant i que, per tant, en el cas concret del sector immobiliari, probablement doncs, no pugui continuar sent un dels grans motors, sinó el principal, de la nostra economia d'aquests darrers anys. Evidentment, això pressuposa que s'hauran d'instrumentalitzar mesures polítiques i d'altre ordre per possibilitar doncs, que hi hagi alguns altres sectors o que la resta de sectors puguin prendre el relleu. Des d'aquest punt de vista, nosaltres sí que fem una crida i una petició, diguem, al nou govern, sigui qui sigui, i del color que sigui, i qui sigui el ministre, diguem, que porti els temes econòmics i empresarials, sí, perquè s'adoptin una sèrie de mesures encaminades a pal·liar aquests dèficits de caràcter més estructural que té l'economia espanyola, i que són dèficits que, per altra banda, no són només els empresaris, d'alguna forma, indiquem o denunciem o reivindiquem la seva solució, sinó que informes d'organismes internacionals, com l'OCDE, doncs, estan posant de manifest doncs, ja des de fa uns quants mesos, per no dir alguns anys, i que no hi hem acabat encara de donar solució.
Si m'ho permet, jo volia fer-li esment del text de la llei d'educació. L'altre dia sentíem la SECOT pronunciant-se a favor d'aquest text del conseller Maragall, però vostè, en el dinar de Nadal de la Cambra, va fer un comentari que em va cridar l'atenció pel que fa a aquesta proposta que vostè va fer de que estaria bé un tercer grau de formació professional. Ja que aquesta llei de l'educació doncs, fomenta que hi hagi una major cultura de l'esforç, vostès demanen més competitivitat. En aquests termes, només com a pronunciant-se sobre aquest text o per les informacions que li arriben i aquest esment que feia vostè de la formació professional, què n'ha de dir?
Bé, el projecte de llei és un projecte de llei que està encara en una fase, diguem, relativament incipient, diguem, d'elaboració. Sí que hi ha un esborrany, hi ha una primera proposta que està sent, diguem, analitzada i que serà analitzada en els propers mesos, diguem, per tots els estaments implicats a la mateixa. S'estan coneixent alguns extrems dels seus redactats, alguns doncs, es poden considerar més afortunats, altres poder més susceptibles, diguem, de millora. Però, de totes maneres, jo amb la qüestió concreta de la formació professional i de cara a prestigiar la mateixa per intentar doncs, que hi hagi un col·lectiu molt més ampli de persones que se sentin cridades cap a cap objectiu, diguem, a nivell educatiu personal i com a projecció personal també de cara a la vida professional de les mateixes, penso que falta un element que possibiliti això, que tingui un major prestigi. Prestigi dintre el que és el cicle educatiu. Clar, si la sortida que tenen els estudiants de formació professional de segon grau per millorar els seus coneixements és passar a la universitat, automàticament, evidentment, la universitat està, diguem, sempre per sobre, des d'aquest punt de vista, si es vol, més simbòlic de lo que és la formació professional. Per això jo plantejava dir, poder el que convindria seria crear, si no un tercer grau com a tal, si, diguem, una diplomatura de formació professional, un màster, perquè ens entenguem, doncs, de formació professional que prestigiés més doncs, amb aquests estudis.
Volia tornar a Sant Cugat i concretament fer esment de l'eix de la B30, aquest triangle que tira endavant és aquest consorci format entre Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola. Darrerament, Rubí no és que no estigui molt pendent de la labor, sinó que no està molt a favor de la tasca que està liderant Sant Cugat. Considera que des d'aquesta ciutat s'està venent més marca que treballar a favor dels interessos de les tres ciutats conjuntes. Vostè és coneixedor que cada ciutat vol tenir la seva pròpia identitat, però vostè advoca per aquesta cohesió territorial. I amb l'arribada d'IKEA, aquesta multinacional, IESADE, i els interessos que afecten a les diferents ciutats, com veu vostè aquest triangle com a president de la Cambra de Comerç?
Bé, jo des del primer dia que vaig tenir notícia de que hi havia una voluntat d'aglutinar esforços al voltant voltant dels tres municipis, Cerdanyola, Sant Cugat, Rubí, em va semblar doncs, realment un projecte doncs, interessant i important, no només pels tres municipis, sinó pel Vallès en el seu conjunt i per Catalunya en general. Jo no entraré en qüestions ja més concretes de, diguem, de discrepàncies o punts de vista diferents per part dels alcaldes o els equips de govern de cada municipi, perquè no em pertoca, jo em dec i estic al servei de tots i cadascun d'ells. Crec que és una àrea que té una gran potencialitat i que en aquest sentit convé doncs, que aglutini esforços, així com que si vulguin anar sumant amb àmbits diguem, diferents o amb temes diferents puguin anar sumant doncs, també altres municipis o a l'inrevés, que aquests municipis puguin sumar iniciatives dels altres. El meu comentari anava amb la línia d'aquest, tot i que és molt important que evidentment que cada municipi tingui iniciatives notòries, iniciatives innovadores en relació amb el creixement, desenvolupament i lideratge dintre del seu propi terme municipal, també és molt important que entre tots els municipis d'un àmbit geogràfic determinat s'aglutinin esforços per poder assolir uns més alts nivells d'excel·lència i aconseguir objectius superiors.
I per acabar aquesta entrevista, comentar-li aquell problema que la Cambra va detectar a través d'un informe sobre la necessitat, tant de Sant Cugat com de Rubí, de disposar d'un espai on poder aparcar els camions. I vostès proposaven el polígon de Can Sant Joan. Era un text que s'havia de presentar als consistoris, a la Generalitat, i jo no sé si vostè ens podria dir l'última hora si sap com avança, si aquest text s'ha presentat, si s'ha rebut alguna resposta del govern català.
Bé, jo crec que hem de distingir, nosaltres vam fer aquest estudi i vam pensar que era bo que es fes a la ciutat de Terrassa, es fes també a Rubí i Sant Cugat. Terrassa s'havia fet un ja fa 3 anys aproximadament, que va donar, diguem, una evolució ja, diguem, que hi havia una certa problemàtica en aquest sentit. Val a dir que els estudis de Rubí i de Sant Cugat especialment crec que detecten una necessitat, però no una problemàtica en si, si més no, podríem definir d'una altra manera. Sí que hi ha casuística, però no hi ha problemàtica. Dit això, s'han presentat aquests estudis als ajuntaments respectius i cadascun d'ells, lògicament, ha de pensar doncs, en les possibles solucions que li pot donar el tema. Jo penso que seria bo intentar, i en línia amb el que deia amb la pregunta anterior, intentar trobar solucions supramunicipals amb aquest tema, amb aquesta qüestió, perquè és evident que afecta doncs, amb aquests tres municipis i potser amb algun altre de la demarcació de la comarca, en major o menor grau. Sé que en el cas de Terrassa s'estan fent gestions davant de la Generalitat de Catalunya per intentar trobar solucions, si més no parcials al tema, i amb això estem treballant i col·laborant conjuntament amb l'Ajuntament de la ciutat i altres entitats de la ciutat de Terrassa. En els altres casos, jo no voldria avançar, diguem, a possibles solucions iniciatives que puguin en aquests moments pensar en els ajuntaments. Sí que l'alcaldessa Rubí em va manifestar que dintre del context del POUM hi havia una certa previsió de buscar algun espai, diguem, per solucionar aquesta, repeteixo, casuística que no problemàtica en el cas de Rubí i especialment en el cas de Sant Cugat.
Molt bé. Senyor Galí, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, la tercera cambra de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat i que passi un bon dia.
Moltes gràcies per la vostra atenció i l'especial dedicació i interès que teniu cap als temes de la Cambra de Terrassa. Moltes gràcies, bon dia també.